Doncs aquí estem en directe des de Ràdio Vilafant. Us donem la benvinguda en aquesta secció d'esports d'aquest 2024 i ho fem amb el nostre company Miquel Costa. Què tal? Com estàs, Miquel?
Molt bé, Ivan. I tu?
Feliç any. T'ho he dit fora micro, però bueno, queda bé dir-ho també en directe, no? És com més... no sé, queda com més professional, no? Sí. Queda com que tenim bon rotllo, que el tenim,
sí,
però
el tenim.
Queda més, més bé. Escolta'm, bueno, benvingut, per cert, mira, que estic aquí en directo fent a YouTube canvis que no m'ha donat temps de fer, que de posar-te a la pantalla, perquè estem aquí els dos. Estem a YouTube, per si algú ens vol seguir en directe, el directe que estem fent a través del nostre canal de Ràdio Vilafant. Que guai, he fet aquí un canvi en directe. Perquè tenia la càmera teva sobre meva. I ho he fet aquí...
Això,
no passa res. Ja te perdono, eh?
Sí,
ja te perdono. Bueno, escolta'm, com ha anat aquest any? S'han portat bé els Reis amb tu?
Sí, bastant.
A nivell esportiu s'han portat bé els Reis amb tu?
Home, perfecte.
Sí? Estàs content?
Home, després de l'any que ha tingut el Girona i com ha començat aquest, que ara ho explicarem,
bueno.
Els Reis s'han portat i molt.
Bueno, doncs escolta'm, bueno, et dono temps, avui no et queixaràs fins a les 6 de la tarda. Jo crec i espero i desitjo que tinguis tot el temps que necessites per posar-nos al dia, perquè han passat molts de dies des de que no estàs que no has fet secció amb nosaltres per temes de festa, de vacances, etcètera, etcètera. I per tant, doncs escolta'm, comença.
Sí, sí.
Quines seran les notícies que vols donar-nos?
Sí, sí, han passat molts de dies, hi ha hagut moltes notícies, molts d'alts i molts de baixos que veurem durant la secció d'avui. Uh-huh. I abans de res, abans d'arrencar amb el contingut que tractem habitualment, m'agradaria destacar i enviar un missatge de força cap a la família de Franz Beckenbauer, el mític central alemany que acaba de perdre la vida.
Ostres.
Fa escassos 10 minuts ens arriba la notícia. A l'edat de 78 anys ha perdut la vida Franz Beckenbauer, que sabia ja fa una setmana que estava en un estat de salut molt delicat. Uh-huh. Desconeguem si tenia alguna mena d'enfermetat o el què, però el
cas... Ha esclatat la notícia ara fa res, no?
Ha esclatat la notícia fa 10 minuts, ben bé quan estava ja preparat per arrencar, això no uh-huh. estava previst, i bueno, enviem un missatge de força cap a la família i, òbviament, una pèrdua important a nivell futbolístic, perquè és una de les llegendes, un dels millors jugadors de futbol de la història, almenys com a central, seguríssim, un ídol alemany i, per tant, una gran pèrdua. Però, bueno, esperem bueno, que la notícia la puguin encaixar sobretot a Alemanya el millor possible
i
veurem molt segurament imatges de respecte i minuts de silenci durant els partits de les pròximes jornades al món del futbol en general, perquè, com dic, és un ídol futbolístic per a qualsevol futbolista i també per a qualsevol defensor.
No és agradable començar així, però bueno, ja al ser una de les notícies últimes que ens han arribat, doncs, lògic, bon missatge, doncs, que enviem des de la ràdio tant a la família com també, doncs, als aficionats del món del futbol. Escolta, Miquel, jo, si em permets, aquest cap de setmana ens han facilitat des del Vilafant Futbol Club, el seu president, en Santi Massó, doncs, un robatori que hi ha hagut a la Federació Catalana de Futbol, que es veu que els lladres es van endur una caixa forta i documentació relativa a un cas, que és el cas Soule. Un cop finalitzades aquestes investigacions que han fet els Mossos i la policia científica, es vol fer públic que va ser això el 31, la nit del 31 de desembre. Mitjançant un botró, un grup de delinqüents que coneixien perfectament les instal·lacions van accedir a la seu central de la Federació Catalana, al carrer Sicília, i aquesta destrossa ha impedit que els dies 2 i 3 de gener es pogués donar servei presencial. Què va passar? Doncs els lladres van enregistrar a fons els calaixos i armaris de l'àrea de presidència, de la Direcció General i del Departament de Comptabilitat, que referma el fet que coneixien perfectament les disposicions dels despatxos i qui treballava en ells. També van remoure l'actual despatx de competició, antic despatx de l'excap d'administració que es va jubilar fa pocs mesos. La federació destaca que els lladres no van emportar-se cap element de valor, com televisions, ordinadors, trofeus o qualsevol d'aquests elements, sinó que els delinqüents es van endur una caixa forta i documentació relativa al cas Soule que estava recopilant el director general després que l'Audiència Nacional demanés informació complementària durant el mes de desembre sobre alguna de les antigues obres. Una informació que es podrà entregar perquè tenien còpies de seguretat. I com hem explicat, la federació doncs, ho ha posat en cas en mans dels Mossos d'Esquadra, però és curiós, no? Molt detallat on havien d'anar a robar i què havien de robar.
Sí, sí. Bueno, comencem amb aquestes notícies una mica...
No sé, el 2024 espero que no tinguem apartat de successos als esports, perquè si no...
Sí, sí, però bueno, ja hem destacat el que havíem de destacar, les coses allò un tant negatives, i passem amb el que importa de veritat, amb el que ens porta tantes alegries, com és el futbol en si, com és el dia a dia, les notícies que hem tingut aquestes últimes setmanes, i com sempre arrenquem amb el Girona Futbol Club.
I què passa amb el Girona Futbol Club? Que avui vens amb una fantàstica dessuadora oficial del Girona Futbol Club, molt xula, per cert. Sí, sí. M'imagino que bones notícies, no?
Doncs sí, més o menys.
Apa.
Més o menys, en alguns aspectes bones, en alguns altres aspectes no tant. Recordo que l'últim programa, l'última secció, doncs vam destacar que el Girona havia de disputar el seu partit de la jornada 18 de Lliga, l'últim de l'any, que era amb el Betis, un partit que va tenir un resultat que no és del tot negatiu, però sí que és veritat que de la manera que va arribar pues, potser va ser una mica agridolç, va fer una mica de mal als de Mitchell, i és que van empatar a un al Benito Villamarín, un resultat que a priori qualsevol equip de la Lliga el firma amb sang, perquè es sap que ningú ha sigut capaç de guanyar el Betis al Benito Villamarín en molt de temps, ni el propi Madrid, que ja va empatar a un a l'estadi Bètic, i a priori hauria de ser un resultat molt i molt bo, però entrar una mica en context del que va ser el partit, doncs no va acabar de ser del tot positiu. Primer, perquè en el minut 33 va arribar la lesió de David López, el pilar a la defensa del Girona, i 6 minuts després va arribar un gol de penal d'Artem Dovvik, el 39, per fer el 0-1, que va durar fins ben bé els últims minuts, que això és el que fa una mica de mal, perquè l'empat del Real Betis va arribar amb un gol de Petzela de cap al minut 88. Per tant, per aquesta lesió i també per la manera que arriba l'empat, doncs que va ser això, sensacions una mica...
Agridolces.
I aquesta sensació de que, bueno, és un bon resultat, però les coses podrien haver sortit millor. Això sempre, tot pot sortir millor sempre, però ja s'entén, no? Després, el Girona, que va arrencar l'any en Lliga i va tancar la primera volta a la vegada. Es va disputar la jornada 19 el dia 3, va en un partit amb un Tilibi a 9:45, un 3 de gener, que s'esperava molt a fred, al final no en va fer tanta, i les entrades portaven venudes més d'un mes, tot i el dia...
Totes les entrades.
Ostres. El cartell de sold out que estava penjat des de feia més d'un mes, tot i l'horari, tot i el dia, i és que el Girona rebia i podia oferir un autèntic partidàs contra l'Atlètic de Madrid.
Home, i tant.
I les expectatives no només es van complir, sinó que es van superar, perquè... Així, llançant-ho a l'aire, el resultat final va ser de 4-3, 7 gols.
Molts de gols.
Un partidàs, va ser, un partidàs. Qualsevol que ho pogués viure des de l'estadi, doncs que ho va viure amb molta emoció. I és que amb gols de Valeri, Savinho, Daily Blin i Ivan Martín, amb un golaç en el 91, quan el partit anava empatat a 3, van donar aquesta victòria en el Girona. 4 gols a tot un Atlético de Madrid, que juga amb 5 defenses, que té un esquema molt ben plantat. Fer-li tant de mal a l'Atlético de Madrid del Cholo Simeone és molt complicat. I ho van aconseguir davant d'un Atlético de Madrid amb un Morata protagonista, que va fer un hat-trick i a més li van anul·lar un gol. Per tant, va estar ahir, a més que van tenir un penalti que no va ser pitat, amb unes mans que eren considerablement clares per part d'Eric García. Per tant, partit molt igualat, que es va definir per petits detalls, i un Girona que va aconseguir vèncer davant d'un Atlético de Madrid molt poderós, molt autoritari, però van poder guanyar, sobretot destacant els dos, el primer gol i l'últim, el de Valeri, en el minut 2 només, i quan ja havien tingut una ocasió claríssima per part de Dovvik els primers segons de partit, ja venien avisant, el 2 va arribar aquest gol de Valeri, que va ser un golaç descomunal, i ja després, com he dit, va arribar un gol d'Ivan Martín en el 91, després de que hi haguessin gols en dalt, gols en baix, i arribés aquest empat de 3, Ivan Martín entre 4 defensors, pràcticament des de fora l'àrea, sense poder tirar el cos enrere, va donar una puntada de pilota que va ser un autèntic golaç en aquest minut 91, com ja he mencionat, que li va donar uns 3 punts molt importants al Girona. Això sí, va tornar-hi a haver-hi males notícies, i és que en el minut 66 Pablo Torre va haver de retirar-se amb molèsties. En el següent partit, que ara repassarem, no va poder sortir de titular, però sí que va estar convocat, per tant van ser allò, va ser unes petites molèsties, una petita sobrecàrrega, algun cop, alguna cosa, que li va impedir sumar 90 minuts en un partit que ho podria haver fet perfectament, però que almenys no és, és gaire greu l'assumpte, per tant... No és tant com el de David López, que sembla ser que té per quasi un mes més de lesió. Per tant, 4 setmanetes llargues, una pèrdua important, i més amb el que veurem ara. I és que el Girona va disputar el Dia de Reis fa un parell de dies, a les 6 de la tarda, al camp de l'Elx, va disputar l'eliminatòria de 16ens de Copa del Rei, amb una victòria per 0-2, gols de Daily Blind i Jan Couto, aquest últim, que va desatar una mica de polèmica, i és que sabia que no hi ha gaire bona relació entre l'afició d'Elx i l'afició del Girona per un playoff de fa alguns poquets anys, amb aquell famós gol de Pere Milla que va deixar fora el Girona de l'ascens de primera divisió en aquella agònica final. Doncs es tenien ganes les aficions, i a més Jan Couto, amb aquesta sang brasilenya, doncs va marcar el 0-2, que era el gol de la sentència, i va fer un bai allò brasileny, i també es va portar la mà a l'orella, el qual no va acabar d'agradar l'afició. Cada vegada que va tocar la pilota a partir d'aquell moment se'l va xiular. Sí que és veritat que s'han llegit alguns comentaris a Twitter de propis aficionats de l'Elx informant que hi havien hagut insults greus cap al jugador, insults homòfobs fins i tot, sí. Una mica en relació amb el color de cabells que té, aprofitant això, ficant-se amb ell. Vamos, que va ser un còctel perfecte, no?, perquè hi hagués aquesta petita polèmica, però bueno, que el Girona va poder firmar el pas a la següent ronda, això sí, amb molt males notícies, i és que en el minut 29 Eric García es va haver de retirar lesionat. Per tant,
se sap l'estat
de... la defensa, després ho repassarem. Però la defensa que queda coixa, perquè només queden 2 centrals, i els de Mitchell, que solen jugar amb 2 o 3 centrals, només tenir-ne 2 és anar molt i molt apretat, perquè a la mínima que hi hagi un problema amb algun d'ells dos, quedes absolutament venut. També en el minut 63 va haver-hi un impacte entre Pedro Vigas i John Solís, un impacte molt fort, que va fer que Pedro Vigas s'hagués de retirar en llitera del camp. Esperem que no sigui res. No he llegit cap mena d'informació sobre l'estat del jugador. Entenc que tampoc és algú molt, molt greu. Va ser un impacte fort i potser va quedar una mica marejat, potser. Però en aquest cas encara no m'he pogut informar de l'estat del jugador de l'Elx. Després d'aquests 3 partits, doncs que la situació actual del Girona és la següent... Actualment són co-líders de primera divisió, després d'aquell empat contra el Betis van perdre el liderat, ara mateix són segons, co-líders amb el Real Madrid, amb 7 punts de distància amb el tercer al Futbol Club Barcelona, i amb 10 amb l'Atlètic de Bilbao i l'Atlético de Madrid, que són quarts i cinquens, 16 punts de diferència amb la Real Societat i 20 amb el Real Betis, que és una bestiesa.
Molta diferència entre aquestes primeres posicions.
És espectacular, i cal destacar també que el Girona la temporada passada va acabar la temporada amb 49 punts i va ser un gran resultat. A dia d'avui, havent-se disputat la meitat de la competició, estan a un sol punt. És una bestiesa.
Home, números que li estan premiant i números que li estan sortint molt bé al Girona, i per això també jo volia comentar-te que per això té aquesta entrada, m'imagino, a Montilivi quan el Girona juga, perquè, bueno, perquè és aquest orgull que diguem, no? que està fent-ho bé, li estan sortint bé i dona gust anar a veure el Girona.
Sí, sí, és com anar, és com per pagar per anar al cinema, pagar per anar al circ, t'assegures que hi haurà show, t'assegures que hi haurà espectacle, que veuràs bona qualitat, en aquest cas futbolística, i és que el Girona enamora, i ara més que mai la ciutat està bolcada amb l'equip, i pot semblar una mica que aquest adjectiu que s'utilitza molt, que és una mica de pujar carros, no? De que la gent comença a animar quan s'està en el millor moment i no quan s'està a les dolentes, però també s'ha de fiançar a l'afició. Ara estàs assegurant-te molts de possibles socis, molts de possibles seguidors,
sí, de creixement,
que és aquest creixement, perquè és que la història del Girona era relativament curta, i que tots siguin benvinguts, no? Després una altra cosa és que quan les coses es vagin malament continuïn o no, però més gent hi haurà segur, i el Girona en aquest sentit és una de les coses que pot estar més orgullós, que és que té la ciutat ara més que mai recolzant-los. Dit això, segons a la classificació i amb els següents 3 partits per davant en aquest mes de gener, hauran de visitar el camp de l'Almeria el dia 14, aquest diumenge, a les 2 del migdia. Recordem que a Montilivi el Girona va guanyar 5-2 en el CUE, en aquest cas, quan van jugar eren CUEs, actualment encara continuen sent CUEs, amb 0 victòries. Després, una setmana després, el diumenge 21 de gener a les 9 del vespre, rebran el Sevilla, el que també van vèncer a la primera volta, però això sí, venen completament renovats, venen amb Quique Sánchez Flores, nou entrenador que els hi està donant molta força, que estan proposant un plantejament completament nou i bastant més eficaç que els anteriors amb l'anterior Diego Alonso i potser també una mica amb Mendy Líbar. I per últim, per tancar el mes, el 28 de gener, diumenge també a les 2 del migdia, visitaran Balaïdos, partit molt complicat, jo diria el més complicat del mes. El Celta ve en una bona dinàmica i a més l'anada jugant a Montilivi van guanyar 1-0 amb un gol agònic de Llanguer Herrera en el descompte. Per tant, serà un partit complicat encara més si li sumes que has de jugar com a visitant i aquest cop no jugues com a local. I després del partit de Copa de l'altre dia, doncs el Girona espera rival i l'esperarà ara. A 6:45 es realitzarà el sorteig, un sorteig que estava previst per 2:45 aquest matí migdia. I és que aquest retras s'ha degut a que ahir el partit entre Unionistes i Villarreal hauria d'haver-se acabat, hauria d'haver donat a un equip que passés a la següent ronda, i quan s'estava a punt de disputar la pròrroga, perquè havien quedat 1-1 amb 2 gols ja passat el minut 80, doncs se'n va anar la llum, almenys dels focos, no hi havia la il·luminació correcta com per seguir amb aquella pròrroga i es va aplaçar el partit avui, a 5:45, el partit sencer no, només la pròrroga, òbviament, la qual ha mantingut aquest 1-1, que és el que comentaves abans d'entrar en directe, que estàvem
pendents.
Estaves
aquí fent uns salts aquí.
Estàvem pendents
passat,
i efectivament hi ha hagut tanda de penals, una tanda de penals també agònica, en la que en els 5 primers penals abans d'aquesta part de muerte súbita, doncs cada un ha fet 4 penals, ha encertat 4 penals, n'ha fallat un, tots dos equips, i després han hagut d'arribar fins al 8è penal, el qual l'Unionistes ha encertat, i que Kiko Femenia, per part del Villarreal, l'ha enviat fora, que deixant aquest 7-6, i per tant el pas de l'Unionistes a la següent ronda, únic equip de primera RFEF, que suma el Tenerife, únic equip de segona divisió, i la resta que estaran en aquest sorteig seran de primera divisió, inclòs, òbviament, el Girona. Jo, si em preguntes si he de dir algú que m'agradaria que li toqués en el Girona, diria Tenerife, i no perquè siguin de segona, sinó perquè fa un parell d'anys va ser l'inici d'aquesta història que està escrivint el Girona, va ser l'escenari on el Girona va ser tan feliç en aquella final de playoff de segona a primera. Per tant, seria bonic tornar al camp del Tenerife, però bueno, és difícil que toqui precisament el segona, segurament li tocarà al Girona, estadísticament és més probable, un primera divisió, veurem qui, veurem si pots, si és un equip de la part alta, si és un equip de la part baixa. Tot dependrà d'aquest sorteig i que ficarà l'ordre d'aquests partits, els enfrontaments que es disputaran, i aquests partits que tindran lloc el 16, 17 i 18 d'aquest propi mes de gener.
Perfecte, Déu-n'hi-do, l'agenda, que se'ns ve a sobre amb tots aquests partits. D'aquí una horeta, no, menys d'una horeta, doncs es fa el sorteig i, per tant, doncs, qui vulgui saber més detalls que segueixi les xarxes socials del nostre company Miquel, que sempre acabes fent aquestes publicacions, i n'estarem al cas també.
Sí, si no m'equivoco, la retransmissió del sorteig crec que es pot seguir per el Twitter i pel YouTube de la Real Federació Espanyola de Futbol, i per tant estarem atents. Jo ho recomano molt, a mi m'encanten aquests sortejos, també la tanda de penals, el que, mentre que no sigui del Girona, doncs ja has vist, Ivan,
sí,
que m'emociona.
Sí, l'eufòria que tens aquí.
Que m'emociona molt. I més
arriba a ser del Girona i se'ns enfonsa l'emissora.
Sí, sí, i més quan un equip humil té l'oportunitat de repetir coses com les que va fer el Figueres en el seu moment, com 2000, les que va fer
2001,
sí, com la que va fer l'Alcoyano, el Mirandés, sempre que es repeteixin aquestes coses, benvingudes siguin.
És una injecció de motivació per als aquests jugadors d'altres categories.
Dit això, també recordar que estem a mes de gener i això significa que hi ha mercat de fitxatges. Mira, justament m'arriba una notificació al Girona sobre el tema Beckenbauer, però bueno, el que deia, mes de gener, mercat de fitxatges, es mou la plantilla entre lesions, entre ventes, entre arribades, cal destacar. Eric García, bones notícies sobre la lesió. Aquesta tarda ens informava Nil Solà que es temia per una lesió greu d'Eric García i sembla ser que dins de lo dolent només es perdrà un partit, només es perdrà el partit de l'Almeria. Per tant, molt bones notícies pels de Mitchell, que només perdran a Eric García per aquest partit. David López, que és l'altre central, es desconeix més o menys quan pot tardar, podria ser que la seva tornada es produís a principis de febrer, potser una mica abans, potser una mica després, però sí que està clar que és una lesió de llarga duració. Borja García, que ha tingut molts de problemes amb les lesions aquesta temporada, que només va anar convocat un partit, precisament l'únic que ha perdut el Girona, que va ser a casa amb el Real Madrid, tornarà aquest cap de setmana juntament amb Sigankov i Yangel Herrera, que venen d'arrossegar molèsties, venen de perdre's aquests tres partits que mencionàvem, i tots tres tornaran en Lliga contra l'Almeria, tornaran a la convocatòria. Veurem si algun d'ells pot ser titular. Si he d'apostar per un dels tres, apostaria per Yangel Herrera, crec que fa falta. Tema central, dèiem, només en queden dos amb les lesions de David López i Eric García, i això es deu perquè ara, a principi de mercat, hi ha hagut la sortida de Bernardo Espinosa, jugador mític del Girona que portava molts d'anys i molts de partits acumulats al conjunt gironí. Precisament el dia del meu aniversari, el 29 de desembre, es va donar a conèixer que Bernardo es desvinculava del club, trencava el contracte per poder marxar al seu país, per poder marxar a l'Atlético Nacional per sumar minuts. Aquí no els tenia gaire, precisament quan els podria haver tingut per aquestes lesions, doncs marxa i deixa el Girona una mica trastocat en aquesta posició. De moment no es parla de cap reforç en aquesta zona i sapiguem que durant tota la temporada pot passar el que t'estàs passant ara. Només et queden dos centrals, dos lesionats, situació de perill, veurem què passa. Però
si
de
mou
moment,
fitxa o no mou fitxa el Girona, no?
De moment no es preveu que es fitxi un central quan seria el que haurien de fer. Dit això, també es va anunciar, en l'últim programa vam dir que s'havia anunciat la renovació de David López, en aquests dies també s'ha anunciat la renovació d'Ibrahim Akebe, que durant aquesta setmana, juntament amb el club, han d'escollir alguna de les propostes que té per segona divisió. Es sap que més de la meitat de clubs de segona divisió estan darrere d'Ibrahim Akebe i ara estan analitzant exhaustivament quin club li pot fer més bé a Ibrahim Akebe, quin club pot fer que recuperi la seva confiança, que recuperi el seu millor nivell, quin s'adieix al context d'Ibrahima, quin li pot permetre jugar més minuts i, com dit, recuperar confiança després d'aquella greu lesió que va tenir. Després, Ricard Artero, un altre dels canterans, doncs, que ve d'una lesió llarga i ja entren amb el grup, però no està del tot al 100%, una mica el que havia passat a les últimes setmanes amb Borja García. S'està valorant si cedir-lo o no a una segona divisió. Seria el seu, perquè el normal és que no tingués gaires minuts amb el primer equip. I després hi ha Justin García, que va fer una pretemporada brutal, espectacular, sensacional. Se'l va renovar de seguida que va acabar la pretemporada, perquè va rebre trucades d'Arsenal i Real Madrid per fer-se amb els seus serveis. Ara mateix hi ha, mentre que s'està recuperant de la seva lesió, hi ha molt d'interès des d'Itàlia i també des de segona divisió, inclosos equips com l'Andorra o l'Arcon, l'Alcorcón, però de moment hi ha tranquil·litat. En el seu cas, es vol que es recuperi de la seva lesió i que pugui debutar amb el Girona Futbol Club en partit oficial. En un mes estarà recuperat dels problemes del turmell que tenia. Tenia, durant la seva carrera, ha tingut diversos problemes amb el turmell, el van operar i ara tornarà al fin, després de aquells principis de temporada que va haver de ser operat. Pel que fa a les arribades, només sona amb claretat Nico González, jugador que ja va estar tantejat per l'estiu, a l'estiu que va sortir del Barça, va anar al Porto en forma de traspàs, i en el Porto no està tinguent gaires minuts. És un jugador que agrada molt a Quique Cárcel, que agrada molt a Michel Sánchez, i és prioritat absoluta per aquest mercat, és el moviment prioritari que vol fer el Girona. Semblava que estava tot bé, que Nico ja havia donat el sí, que el Porto i l'entrenador del Porto ja estaven a punt de donar-lo també, però l'altre dia va jugar un partit de Lliga contra el Boavista, només 21 minuts, però que diuen que serien suficients perquè aquesta operació es frenés, que estan contents amb Nico González, i jo, des del meu punt de vista personal, crec que és una mica una enganyifa, perquè només en 21 minuts no canvies així d'opinió com i sembla tant. Ser que s'ha canviat. Crec que és algo per negociar, per treure-li algo més a Girona. Nil Solana, en aquest cas, ens informa que igualment, tot i que es doni aquesta situació que s'hagi dificultat tot una mica, doncs busquen accelerar el traspàs, bueno, la cessió. S'ha complicat tot, però volen encara intentar-ho. Per últim, en clau Girona, descartar falsos fitxatges que s'estan inventant o falsos rumors com Reguilón o Parejo, que, bueno, falsos, ho desconec, però contrastats
encara no,
gens ni mica. Passem cap al fang, com sempre dic, cap en baix, i anem amb el Figueres, que no ha jugat aquests dies, i recordem, com ja vam dir a l'última secció, que el seu pròxim partit serà el diumenge a les 12 a casa del Rubí. Passem amb el Peralada, que sí que ha disputat un partit el diumenge passat. Van guanyar 2-0 al Castelldefels amb gols de Marc i Jandro, una victòria que els col·loca novens amb 22 punts, a 2 de la zona de playoff i a més de 8 de la zona de descens. Pròxims partits del Peralada: aquest dimecres a les 8 del vespre, el partit endarrerit contra el Sant Cristòbal, que ja vam dir, i després el diumenge a les 12 a casa de l'Hospitalet, a casa del líder. Partit molt complicat. Pel que fa a l'Escala i a l'Olot, com vam dir, van disputar un partit entre ells, van jugar entre ells en aquesta jornada número 15. L'Olot, que es va avançar amb un doblet de Marc Mas en el 34 i en el 57, i l'Escala, que va aconseguir un resultat molt positiu amb gols de Xumetra al 63 i Pimentel en el 73 per aconseguir un empat que val or pels d'Adai Benítez, que els col·loca 14ens amb 15 punts, un per sobre del descens, i l'Olot, que es queda segon a 3 punts de l'Hospitalet. Pròxim partit de l'Escala, diumenge a les 12 al Camp del Prat, i de l'Olot a 4:45 a casa amb el Vilafranca.
Si voleu saber com ho aconsegueix en Miquel Costa, ara arribat a les 6, escolteu-nos cada dilluns a partir de 6:45. Miquel, que vagi bé. Bona tarda. Tornem demà al Fem Campana.